Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 9 de gener, el dia en què sabem que la paraula cassolada ha estat votada com el neologisme de l'any. Fins ara, el Diccionari de la Llengua Catalana tenia un significat: menjar que s'ha cuinat d'un cop en una cassola. A partir d'ara s'hi afegirà un nou sentit: protesta col·lectiva en la qual es fa soroll amb cassoles. S'ha decidit per votació popular. En segon lloc ha quedat fer pinya i en tercer feminicidi. El nou significat de cassolada forma ja part del diccionari, però no oblidem el tercer lloc del podi, feminicidi, el dia en què sabem que una dona ha estat atacada brutalment a Sant Andreu de Llavaneres, colpejada i violada. Els Mossos busquen l'agressor, però també a testimonis que van sentir els crits i no es van apropar a ajudar-la. Feminicidi. I dit això i posem música al dia, avui celebrem els 77 anys de Joan Baez.
How many years can a mountain exist before it's washed to the sea?
Avui al programa repassarem tota la informació de les nostres comarques. Farem el cafè del matí amb la portaveu del sindicat CGT a l'Hospital Joan 23 de Tarragona per saber què hi està passant exactament, si hi ha col·lapse o no i què pensem fer. Estrenarem també l'any amb la nostra dietista nutricionista i la Dara Giné, a veure com ens rep després dels excessos nadalencs. I a partir de la una agafarem la Nacional 240 per tenir recepta de la setmana. Avui vindrà l'Antonio Escaño de la Glorieta del Castell i, com cada dimarts, la Leida Martí. A veure també que s'estrena aquest 2018. Molt atents a l'Espai de la Leida, perquè avui ve amb sorpresa. Recordin que esperem les seves opinions, les seves propostes a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona, també a través del WhatsApp del programa. Ens poden enviar notes de veu al 672 65 35 34 i sàpiguin que els acompanyarem en directe fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens estan escoltant des de les Terres de l'Ebre, però siguin on siguin en directe, ens poden seguir a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem! Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Fem parada primer a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Al llarg d'aquesta tarda s'anirà tapant més el cel a les comarques de Tarragona, però no esperem pas precipitacions. Les temperatures continuen amb pocs canvis. Avui, amb màximes de 14, Tarragona i Reus, també 14 graus al Vendrell, a Tortosa 15 i a Gandesa 11. El vent continua fluix i variable. Demà tindrem alguns intervals de núvols i prou. No esperem tampoc precipitacions. Les temperatures no variaran en gaire, tot i que la mínima podria pujar una miqueta aquesta nit a la meitat occidental. S'esperen, doncs, mínimes de 6 graus a Tarragona, Tortosa i el Vendrell, de 4 graus a Reus i 3 a Gandesa. El vent bufarà de l'oest i continuarà suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. I entrem en matèria. Els ecologistes reclamen que s'aturi definitivament el transbassament des del pantà de Siurana al de Riudecanyes. L'embassament Priorati es troba només a un 12% de la seva capacitat, mentre que el del Baix Camp reté actualment menys d'un hectòmetre cúbic d'aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua manté tancada l'aixeta de les aportacions d'aigua temporalment. Ho fa des del passat octubre i la previsió és fer-ho fins al març, amb l'objectiu que recuperin les reserves embassades. Per als ecologistes, però, cal anar encara més enllà. Recorden que de reprendre's el desembassament al pantà de Riudecanyes, el Priorat veurà amenaçada la seva disponibilitat d'aigua. Santi Borràs és portaveu de GPEC. L'escoltem.
És completament ridícul que en un país amb problemes d'aigua s'estigui regant gespa. A més, el Baix Camp, des del mini transbassament de l'Ebre, té el tema de subministrament d'aigua més que solucionat. No cal dir que la mateixa aigua del Siurana acaba anant al riu Ebre. I del riu Ebre, mitjançant el Consorci d'Aigües de Tarragona, es porta l'aigua del mini transbassament cap a la zona del Baix Camp i el Tarragonès. Llavors, és tot com un gran embolic que el que aconsegueix és deixar el Priorat sec.
GPEC avisa que d'agreujar-se la sequera actual, tota la comarca podria patir de forma encara més intensa els problemes derivats del que qualifiquen d'espoli dels seus recursos hídrics i que ja s'han manifestat en forma de restriccions als mesos d'estiu. L'entitat ecologista reclama també als ajuntaments de Reus i de Riudoms, que s'abasteixen parcialment de Riudecanyes, que renunciïn a la seva aigua quan ja disposen de connexió amb el mini transbassament de l'Ebre. La notícia que ens ha cridat l'atenció avui la llegim en diversos mitjans de les comarques de Tarragona. Un jutjat de Falset decidirà sobre la custòdia d'un gos d'una parella en procés de separació. Serà el primer judici a tota Espanya en què es decideix sobre aquesta qüestió després que s'hagi aprovat la proposició de llei que modifica el règim jurídic dels animals. Ara se'ls qualifica com a éssers vius. Fins ara eren qualificats com a coses, com a béns materials en processos d'aquest tipus. El judici es farà el proper 18 de gener a Falset. El Leven és el gos d'una parella que es va divorciar fa 2 anys. Va ser una separació complicada i ara ell demana la custòdia de la mascota. En reclama la propietat, tot i que és la seva exparella qui té els papers de l'animal al seu nom. La batalla legal va començar fa un parell de mesos, quan ell va canviar de lloc de residència i es va endur el gos. Segons assegura, disposat a permetre que la seva exparella el visités quan ella ho demanés. Ella va decidir denunciar-lo per robatori i atemptat contra la propietat. Ara, el demandant assegura que la seva exdona només vol l'animal per fer-li mal, que no en té prou cura ni ho ha fet mai, i hem de dir també que el demandant és president de l'ONG Provegan, que porta un refugi d'animals a Marçà. Sabrem què passa el proper 18 de gener quan es vegin els jutjats. La sentència que emeti el jutjat de Falset pot ser pionera a Espanya en aquesta qüestió. I atenció, aquesta, un conductor que quadriplicava la taxa d'alcohol permesa ha xocat contra 4 cotxes i 4 motos a Reus. Va ser al carrer Alcalde Joan Bertran. Va perdre el control del vehicle i va intentar fugir del lloc dels fets. La Guàrdia Urbana el va enxampar i ha obert diligències. Anem de Reus fins a Salou. Allà la policia local ha multat 7 membres del Comitè en Defensa de la República de la localitat amb sancions de 100 euros per fer pintades al mobiliari urbà i per penjar llaços grocs a la tanca de l'Institut Marta Mata. Segons ha explicat fonts municipals, les sancions es van tramitar diumenge després d'enxampar aquestes persones incomplint l'ordenança de civisme. Els membres del CDR de Salou mantenen que no s'ha malmès cap equipament i que el color groc no està prohibit. Ens quedem a Salou perquè allà el grup municipal d'Esquerra Republicana ha reclamat la dimissió de David Batalla del Consell Rector del Patronat de Turisme de la localitat. Ho demanen perquè diuen que com a director de la cadena hotelera Best Hotels ha decidit traslladar la seva seu social de Salou a Màlaga. Els republicans li reclamen a l'empresari que si no creu en el territori marxi dels òrgans de representació del patronat, diuen, per dignitat i coherència. Batalla ocupa el càrrec del patronat en representació de la Federació d'Hostaleria. Els membres d'aquest consell, els tria l'alcalde de Salou. Ni Pere Granados ni la Federació o el mateix Batalla s'han pronunciat encara davant la petició d'Esquerra. Arribem al punt de 12:15. L'adjudicació de la llicència per al Hard Rock Entertainment World continua la seva tramitació, però sense terminis definits. Ho han confirmat des del Departament d'Economia de la Generalitat a l'Agència Catalana de Notícies. La previsió inicial era culminar el procés el passat mes de setembre, però es va haver d'ajornar perquè la companyia i la Generalitat van consensuar una pròrroga per poder analitzar els requisits tècnics de la proposta, donada la seva complexitat. Tot i que el Departament d'Economia confiava en llestir el tràmit a l'octubre, a hores d'ara l'adjudicació del concurs no s'ha resolt, per tant, terminis congelats ara mateix, tot i que asseguren que es manté el calendari previst a les bases. Un cop s'aprovi l'informe definitiu d'adjudicació, Hard Rock tindrà un mes per constituir la Unió Temporal d'Empreses que ha de fer realitat el projecte, que es farà de la mà de Value Retail i PortAventura. Passat aquest termini, la Unió Temporal d'Empreses tindrà un altre mes per adquirir els terrenys on s'ha de desenvolupar aquest Hard Rock Entertainment World, el Barcelona World, per entendre'ns, que són propietat de la Caixa i tenen un preu de 120 milions d'euros. Per tant, de moment, el projecte, segons diuen des de la Generalitat, continua els seus tràmits, però sense terminis clars. En plana econòmica, ahir els parlàvem de les clementines de l'Ebre que volen reforçar el seu paper tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Doncs bé, avui els expliquem que les ramaderies de les Terres de l'Ebre han unit forces per crear una marca que permeti també reivindicar el bou al territori. El projecte UR, impulsat per la ramaderia Germans Margalef, s'emmiralla en la marca Bou de Camarga, a França. Amb aquesta marca el que volen és vincular la reserva de biosfera de les Terres de l'Ebre i emmarcar productes culturals i turístics i treballar perquè sigui representativa també de productes alimentaris de qualitat. Aquesta marca podria salvar, diuen, el món del bou a Catalunya, que es considera ferit de mort. Així se'l situaria com a motor econòmic i asseguraria la pervivència de la regió. L'impulsor d'aquest projecte és Paco Palmer, de Germans Margalef. L'escoltem.
De productes culturals i turístics, visites guiades, etc. Bàsicament, poder fer projectes de museificació, una mica pues, el que hi ha a la Camarga. El bou és d'aquí, entendre que el bou és d'aquí. Una mica seria passar-nos un... En principi, el full de ruta és un any o dos de crear consciència i consens entre la classe política. La realitat d'ara és tot això damunt de la taula, crear consciència, que es trobou aquí, ha tingut un doble paper. El primer, ajudant al creixement econòmic, i després, ajudant a la conservació dels hàbitats.
I seguim a les Terres de l'Ebre amb bona notícia. Les microhistòries de la gent i els pobles de l'Ebre reconstruiran la Batalla de l'Ebre en el seu 80è aniversari. Els organitzadors del Congrés Internacional, que aquest any vol reconstruir la batalla quan es compleixen 80 anys del seu final, volen utilitzar el certamen per salvar i donar a conèixer les històries de la gent i dels pobles de les Terres de l'Ebre que encara no s'han explicat d'un dels conflictes més terribles de la Guerra Civil Espanyola. Els serveis d'intel·ligència davant la Batalla de l'Ebre, la sanitat o la vida local al front de guerra i els refugiats són alguns dels temes que s'abordaran en les ponències principals d'aquest congrés. Josep Sánchez Cervelló és catedràtic d'Història Contemporània i degà de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.
La història de la Batalla de l'Ebre és una història absolutament perversa per al nostre territori, perquè destrossarà totes les infraestructures, destrossaran els ponts, destrossaran les carreteres, destrossaran els camps de cultiu i, per tant, començar de zero és molt difícil. I, de fet, una de les raons per les quals nosaltres som el territori de Catalunya que té un producte intern brut més baix, junt amb el Pirineu som nosaltres. I, per tant, això no és casualitat, això és conseqüència d'uns fets històrics.
El congrés es farà a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa els propers mesos de setembre i octubre.
Tarragona. Estàs informat.
Amb això arribem a les 12:34 minuts pràcticament. Fem una ullada de les portades dels diaris avui. Comencem pel de Tarragona, que diu en portada primer juicio en España por la custodia d'un perro. Al Reus Digital, el jutjat de Falset decidirà la custòdia d'un gos després d'una separació conflictiva. I al del Camp.cat a aquesta hora destaquen que la plantilla de l'Ajuntament del Vendrell està pendent d'un canvi profund. Al Tarragona 21, la CGT denuncia col·lapses a urgències del Joan 23 el 80% dels dies de les festes nadalenques. I finalment avui en portada, al diari Més, la Federació Reusenca d'Associacions de Carnaval proposa fer la rua de dissabte de Carnaval al Tomb de Ravals de Reus. Són les 12:34, ens aturem un minut i continuem.
¿Plan de chicas? Te proponemos uno. Vamos de rebajas. Quedas con tus mejores amigas. Os pone al día una experta en trucos de maquillaje. Después un selfie en el probador con los abrigos que tienen un descuento genial. Y termináis compartiendo un pastel de limón. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés. ¿Vamos?
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
A COPE Tarragona és l'hora del cafè.
Vinga, continuem amb el programa amb més coses. N'hem parlat ja en els darrers dies. Avui volem aprofundir una mica en aquesta qüestió i és amb aquesta denúncia que ha fet el sindicat CGT del col·lapse que ha viscut en les darreres setmanes l'Hospital Joan 23. En volem saber més i per això tenim a l'altra banda del telèfon a l'Aixa Muñoz. Ella és delegada de CGT a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Aixa, molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Escolta, quina és la situació? Perquè els nostres oients se'n puguin fer una idea. Vosaltres denuncieu manca de personal i manca de recursos i dieu que s'ha viscut col·lapse aquests dies de Nadal, no?
Sí, sí, bueno, s'ha viscut col·lapse sobretot els dies de previs al 31 i el 31. Sobretot el dia 1 va ser una miqueta més el dia que va ser una miqueta més crític. Uh-huh. Amb moltes llargues llistes d'espera, pacients amb passadissos i, bueno, una miqueta inhumà, la veritat.
Aquesta és una situació que, per desgràcia, Aixa, vosaltres denuncieu periòdicament, eh? Vull dir, és una cosa que potser es podia preveure, no? Perquè suposo que aquests dies hi ha potser menys personal per vacances o pel que sigui, però no es preveu. No sé què passa, que no es posen mesures per evitar-ho.
No, la veritat és que nosaltres tampoc no ho entenem, perquè és una cosa que passa any rere any. I potser aquest any pues, s'ha gravat una miqueta més amb el problema que hem tingut amb el nou programa informàtic, que bueno, ha sigut un caos. Uh-huh. Ha sigut un caos perquè, bueno, donava festa a persones que havien de treballar, persones que havien de venir a treballar pues, no podien venir perquè no ho sabien, no hi havia cartellera, la gent no sabia si havia de venir o no havia de venir. També hem de recordar que s'han perdut més de 80 llits a l'hospital, o sigui, això és un agravant molt important. Són 80 llits menys. S'han tacat plantes i, bueno... I la cinquena B, que és una planta que està tancada, s'obre quan hi ha pues, col·lapse.
Uh-huh. Aquests llits que s'han perdut, venim arran, hem de tirar enrere, no? Venen arran de les retallades que es van fer. Són uns llits que, a més, vosaltres denuncieu que es van treure, no sé si de manera temporal, però que s'han convertit fins i tot les habitacions en despatxos. Vull dir que no tornaran,
sí.
No?
No tornaran. Aquests llits no tornaran. Hi ha la planta cinquena, per exemple, que s'obre quan hi ha el col·lapse, però manca personal... no s'obre amb l'estoc ni de material ni de medicació que hi ha d'haver, tampoc no es cobreix amb personal. És a dir, moltes vegades hi ha un pic d'ingressos que té aquesta planta i han de treure personal d'una altra planta per poder ajudar a les persones que estan en aquesta planta. Clar, tot això és una miqueta... Mm-hmm. Bueno, és com vestir un sant per... No? Desvestir un sant per desvestir un altre.
Clar. Què és el que vosaltres, evidentment, suposo que abans de fer aquesta denúncia pública, això entenc que ja s'ha parlat amb la direcció del centre, quina és la resposta que us donen?
Bueno, ho hem parlat repetidament en juntes de personal que fem mensualment. Venim dient que aquesta manca de personal és, bueno, és visible, demanem reforços, no? Pues infermeres, auxiliars, zeladors per torn, a urgències també metges adjunts pel matí, dos per la tarda, per la nit. també torns d'infermeria, no? Perquè hi ha torns que només es reforcen de 10 de matí fins a les 12 de la nit. Clar, la resta de torn queda descobert. Uh-huh. Bueno, segons direcció, ells fan estudis dels treballs, bueno, de la feina que hi ha, de la complexitat del malalt, i bueno, segons ells, pues, hi ha el rat i hi ha el personal que hi ha d'haver. Uh-huh. I que està bé.
I en el moment en què, per exemple, no sé si el problema és sobretot suposa urgències, no?, en aquests dies que parleu, no?, aquests dies 31, dia 1, en el moment en què, evidentment, és un fet que hi ha persones als passadissos esperant en lliteres o en cadires i no hi ha prou llits, quina és la resposta de la direcció en aquest cas?
Bueno, que són... Bueno, és que no tenim resposta. Ah. No hi ha resposta. Segons ells, no hi ha col·lapse. Bueno, és una situació puntual i ja està. Bueno, suposo que perquè no és el seu pare el que està en un llit, en un passadís, i ha de fer les seves coses, pues, a la vista de tothom, no?
Vosaltres, Aixa, d'una banda, evidentment els grans perjudicats aquí són els usuaris,
pacients,
no?
Sí.
Evidentment, perquè doncs, són els que s'han d'esperar als passadissos, però no obliden també la part vostra, en aquest cas, no? dels treballadors, perquè també una de les coses que vosaltres poseu en, doncs, destaqueu és que això, al final, aquesta manca de personal genera situacions fins i tot d'ansietat, no? en molts treballadors, de fet.
Sí, la veritat és que sí, perquè bueno, hi ha un... Hi ha moltíssima feina, llavors no s'arriba. Jo parlo com a jo, pues, jo he treballat a urgències, he treballat a moltes plantes i hi ha vegades que no pots parar a les 10 hores de la nit, no pots parar per res, ni per anar al lavabo, i no m'ho invento. Jo parlo per mi i sé que als companys els hi passa igual. Tenim companyes que els truquen 4 i 5 vegades en un dia, dient-los, pues, demà has de venir per la tarda, no, demà has de venir per la nit, no, demà no vinguis, trucades durant tot el dia, fins i tot a les 9, a les 10 de la nit. Això genera molta ansietat. Sé de companyes que han vingut a treballar prenent-se un diazepam per relaxar-se, perquè no podien de les 3. Tot això és, bueno, és vergonyós.
Em dius que la resposta, i de fet avui també veiem declaracions des de Sanitat i des de la gestió de l'hospital, que doncs que neguen aquest col·lapse, què es pot fer en aquest cas? Perquè evidentment és un problema per vosaltres com a treballadors, però això repercuteix directament en l'usuari, no? A nivell d'atenció, perquè esteu fent un sobreesforç i a més això hi ha una clara manca de personal.
Sí, a veure... Sí que evidentment la solució és posar més personal. Més personal, però també és una manca també de lloc. Però el personal fa molta falta. És visible que falta personal. Falten personals, falten metges, falten infermeres, falten TKIs, que són, com es deien abans, els auxiliars, i falten saladors. Falta.
I és un problema directament de la gestió del Joan 23 o diguéssim que ve d'un esglaó més amunt que és directament el pressupost que arriba des de la Generalitat en aquest cas?
Jo suposo que pot haver de les dues coses. Una miqueta pressió per no gastar més diners dels que tenen pressupostat i suposo que també és de la direcció.
Hi ha alguna trobada més prevista arran de també de suposo la tensió, no?, que s'ha generat amb la vostra denúncia pública, sobretot aquests dies de Nadal, i ara ha passat Nadal, però estem en fase d'epidèmia de grip, si no vaig malament, no? Per tant, que no té vist, no es veu que en els propers dies immediats la situació vagi a millorar massa. Hi ha alguna reunió prevista per doncs, resoldre això de manera...
Bueno, en principi no, però el dia 16 de març tenim junta de personal. Bueno, en tots els sindicats ens reunim amb la direcció i recursos humans per parlar de diversos temes. Aquest tema serà un dels temes que tractarem una altra vegada més, a veure què ens tornen a contestar. Mm-hmm.
Vosaltres heu començat una recollida de firmes des de la CGT. De moment, ahir hi ha, crec, un centenar d'adhesions de treballadors i treballadores del Joan 23. Teniu previst convocar algun altre tipus d'acció a això?
Pues segurament sí. I avui hem recollit aquesta nit ja hem recollit més signatures. Uh-huh. Sí, segurament. Veient com evoluciona tot això i la resposta de la direcció, pues ja farem. Uh-huh. Si no, farem alguna acció, premsa o, bueno, potser convocarem alguna concentració del personal, a veure com anem.
Molt bé. Jo aprofito per recordar el telèfon del programa, el 977-32-60-50, perquè estem, hem parlat amb... doncs, tenim la veu, no?, de la direcció que diu que no hi ha col·lapse. En aquest cas, l'Aixa, en nom de CGT, explica-nos aquesta situació. Volem escoltar també els usuaris, no? Si algú s'hi ha trobat aquests dies, doncs que ens digui què és el que va veure, per exemple, no, Aixa, els usuaris del Joan 23. T'agraeixo molt que ens hagis atès aquesta estoneta. Quan vulgueu, ja sabeu, micròfons oberts. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @COPETarragona.
Ha començat 2018 i jo no el podia començar millor acompanyada perquè van passant ja per aquí tots els col·laboradors i ha tornat la vida normal d'alguna manera i tinc aquí la nostra dietista nutricionista, Dara Ginem. Molt bon dia i molt bon any.
Molt bon any, Mònica. Què tal? Molt bé, molt bé.
Bé? Ha començat bé 2018?
Sí, ha començat bé. Bueno, sí. Tranquil·lament, així que no puc dir que sí, ha començat bé. Ara comencem a posar-nos les piles, eh? Això per mateix. Això ja...
Jo, mira, l'altre dia ho parlàvem, jo soc de... Hi ha molta gent que es fa propòsits amb l'any nou. Jo soc de fer-me'ls al setembre. Jo vaig com el curs escolar.
Trobo que ho fas superbé, perquè per mi l'any realment va començar a setembre.
Llavors, no és que no... Bueno, doncs potser incorporo alguna coseta al gener, no? Allò, però sí, hi ha, no sé, hi ha molta gent que es fa propòsits. Un d'ells serà començar a menjar millor, això que sí. És un clàssic, no?
Sí. Bueno, el clàssic és, aquest any sí que sí, m'aprimo, i comença
el gimnàs. Exacte. Ara
aquests són estàndards.
Pugen les ho notes, ho noteu a la consulta que
moltíssim.
Pugen les... Sí, ara el gener.
Moltíssim.
Ah, mira,
El gener potser no tant, te diré més cap al febrer ja. Jo crec que ha passat ja realment aquesta setmana que
està en tierra de nadie.
Des de Nadal, què tal? Dona una setmana de descans i després ja a finals de gener, febrer, ja es comença a notar. I també es nota molt el mes de març, per preparar ja l'estiu.
Clar,
són
sí,
èpoques
sí.
Que es nota molt. Però jo sempre agraeixo que entrin a la consulta i em diguin jo no vull perdre pes, jo vull aprendre a menjar, i llavors és quan la nutricionista li salten les llàgrimes.
Se li
I
posen els ulls
tots els
en forma d'estrelleta. Com
sí, perquè veus que ja això està bé, no? De canviar el xip de... El pes és un número, realment el que compta és la qualitat i com ho fas,
exacte.
Com alimentes.
Aquesta és la clau, i de fet ens ho has dit moltes
sí,
vegades, eh? Que,
sí,
que el tema no és tant perdre pes allò sí. Com no? Una fita, no? Sinó és un... reeduquem no? La manera
exactament.
Que tenim de menjar.
Un reset.
Exacte. Doncs mira, és bon moment per fer un reset. Sempre és bon moment.
Exactament.
No cal que
qualsevol
sigui gener, no cal que sigui principi d'any, però si no. Coincideix... Doncs
pues mira, pues benvingut
perfecte.
Sigui.
La Dara ja saben on la tenen, no? A Bruma Clínica, Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. Mm-hmm. Escolta, si truquen, que t'ho diguin, que ens farà il·lusió.
Ai, a mi em faria molta
clar,
il·lusió,
vull dir, si truquen, que, perquè ho han escoltat aquí, dieu-li, perquè ens farà
sí.
Gràcia.
Bueno, el que passa que em poso tota vermella perquè em fa vergonya escoltar-me, imagina't.
Però escolta, ja sabem, Bruma Clínica. Avui vens a parlar, no de posar-nos a dieta, perquè això ja
no
sabem
cal.
Que no,
no
sinó d'un tema que, de fet, em sembla interessantíssim i que ja havíem tractat fa uns dies, que és la sensibilitat, això m'ho he d'escriure, m'ho ha dit ella, sensibilitat al gluten no celíaca.
Molt bé, ho has dit perfecte. Sí, és que el cas és que el mes de novembre, bueno, a finals del mes de novembre va sortir una notícia, que crec que està molt bé comentar-la, i és que s'ha vist en un estudi que sembla ser que aquest grup de pacients que tenen una sensibilitat al gluten però que no tenen diagnòstic de celiaquia,
sí.
Vale? O sigui, són pacients que si els treu el gluten de la dieta o se'l autotreuen de la dieta moltes vegades i no hi ha un professional sanitari darrere, que això és una mica una crítica constructiva.
Sí, sí, no, és que això és del que havíem parlat.
Sí.
Que hi havia com una moda, no?, de deixar el gluten.
Sí, això crec que vam parlar l'estiu, sí, no?, que hi havia una moda de treure's el gluten, compte que el gluten, no, si no et fa cap reacció dolenta, no té per què. Doncs aquest estudi que va sortir a finals de novembre i que no n'hem parlat fins ara perquè ha sigut moment de festes i d'altres coses.
No, és que entre la campanya electoral, Nadal i tot.
Sí, doncs s'ha vist que podria no ser el gluten, els que els hi provoqués aquesta sintomatologia gastrointestinal, que fossin els fructans.
Ah, sí, perquè realment la gent, o sigui, quan ho comentàvem, era perquè hi havia certa moda, era com a més sa, etcètera, sí. I hi havia gent que havia decidit autotreure's el gluten, que això sí. No s'ha de fer, automedicar-se i autodiagnosticar-se,
exactament,
no?
Exactament.
Però sí que és veritat que hi ha un grup de gent doncs, que té aquestes molèsties,
sí, té molèsties,
no, que
poden
portar a pensar que hi ha una celiaquia, però
exactament.
No.
Exactament. Però encara no podem dir que sí o que no, podria continuar sent el gluten, se necessiten més estudis, clar. Més investigació és fonamental. Però sí que s'ha vist que, bueno, un grup d'investigadors ha vist pues, que podria no ser el gluten, sinó els fructans. Que els fructans són un tipus de carbohidrats, ja no és una proteïna com el gluten, són carbohidrats, que tenen cadenes molt llargues i estan formats per fructosa. Vale? Aquest excés, aquests fructans, arriben al nostre intestí prim i fan una reacció una reacció adversa.
Vale.
I ens provoquen tots aquests símptomes com diarrees, èpoques de diarrea, època de restrenyiment, mals a la panxa, males digestions, etcètera, etcètera. O sigui, tot un seguit de sintomatologia gastrointestinal que no és per res, però és molt pareguda a altres intoleràncies i també a la celiaquia. Tot i que la celiaquia s'acompanya d'altres coses, també.
Vale.
Però, bueno, clar, com que els símptomes són molt, molt pareguts, sembla, doncs, és molt fàcil mal diagnosticar, confondre la malaltia, l'origen de la malaltia. I encara s'està investigant molt. El tema de la sensibilitat al gluten no celíaca és molt nou, tot aquest tema, des de 2011 que algun grup d'investigadors ja en parlaven, però no va arribar aquí fins fa un parell d'anys. Potser també molta gent critica que va arribar aquí a causa d'aquesta moda de treure's el gluten i per justificar una mica per què treure el gluten de la dieta, quan realment no és justificat si no tens una intolerància com és la celiaquia. Entonces, bueno, és una mica un tema una mica espinós en aquest
clar,
sentit.
Clar, encara s'està, és el que tu dius, no? S'ha d'investigar molt
moltíssim.
Sobre aquesta qüestió, però bueno, sí que hi ha casos, evidentment,
sí.
No? I per tant, aquests fructans, la confusió
exacte.
Està perquè apareixen en els mateixos productes que contenen també gluten.
Exactament. Aquest clar. És el problema. Que els fructans, o sigui, i com pot ser que els sensibles al gluten no se li extreguin el gluten i millorin? És que molts aliments que porten gluten, com el pa, per exemple, de blat, també porta fructans. El blat és ric en fructans, però també hi ha molts altres aliments rics en fructans, com per exemple la carxofa, la ceba, l'all, que no és per res, però la ceba, l'all, també són aliments que quan vam parlar de l'intolerància a la fructosa pues no es poden consumir perquè tenen alts contingut de fructosa i també bueno, pues, causen certa intolerància, no?, en un grup de pacients. Bueno, és complicat, es comença a veure la llum en que no hem de maltractar un nutrient pel simple fet de que hagin sortit tres estudis, després n'hi ha tres o quatre
clar.
Que diuen tot el contrari. És una mica complicat. Llavors, no podem dir que, ara mateix no podem afirmar, que siguin els fructans els que puguin causar aquesta sensibilitat al gluten, entre comilles ja. Tampoc hem de dir, tampoc podem afirmar en rotunditat que sigui el gluten. El que sí que s'està veient és que hi ha altres substàncies alimentàries que podrien estar causant una sensibilitat en aquests pacients i que s'ha de continuar investigant per trobar el millor tractament i per trobar realment la causa. Perquè crec que el que posa més nerviosa una persona, i ho he viscut a la consulta i també com a pacient, és no saber,
no saber.
Què et causa el que t'està passant.
Clar.
I això és un sinvivir.
Clar. Molt bé, doncs escolta, per tant, això m'agrada molt com ho has definit, de comencem a veure la llum, no? Vull dir que evidentment
sí,
s'ha de continuar investigant, però que sí que s'arribarà a la conclusió.
I estarem darrere la notícia i dels estudis que surtin, no? Però bueno, ja és un què, no? De dir, bueno, és que igual no era el gluten, és que justament era fructans, i si és així, anem per un molt bon camí, perquè,
clar.
Bueno, es poden treure aquests aliments, es poden reincorporar a poc, i anar fent un mapa dels aliments que et senten bé o no. Vull dir que ojalà vagin en bon camí aquests uh-huh. estudis i que ens arribin pront també per
molt
aquí.
Bé. Doncs és una bona notícia. Aprofitem uh-huh. per recordar, com sempre, que ho fem moltes vegades aquí al programa, que parlem uh-huh. amb investigadors, per exemple, de la sí. Rovira i Virgili, que són molts estudis,
sí.
que si tenim l'oportunitat de col·laborar-hi perquè complim les premisses, doncs és
no
cosa
deixin,
nostra ajudar
sí.
també que els investigadors tinguin matèria
sí,
primera,
totalment.
No?
Jo, bueno, aquí a Reus podem passar per la universitat tot fent una passejada i sempre hi ha algun cartell de que se necessiten voluntaris, però en la pàgina web de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut o a la mateixa Universitat Rovira i Virgili, a la pàgina web o en el Facebook.
Sí, sí, sí.
Ahí publiquen i jo sempre comparteixo perquè trobo que, clar, des del punt de vista investigador és interessant.
Clar, per això que si volem que no tenir doncs resultats
exactament.
Hem de col·laborar si complim els requisits.
Sí.
A banda d'això, i ja hi acabo, si algú que ens estigui escoltant, per exemple, mm-hmm. doncs s'ha reconegut en aquests símptomes que deies i no
sí.
sé ben bé què em passa, a quin professional sanitari hem d'acudir a d'ara d'entrada?
A veure, si... Un dietista nutricionista no té la capacitat, no està habilitat per diagnosticar. Per uh-huh. tant, des del meu punt de vista, i crec que aquí, representant el Col·legi de Dietistes, estem tots d'acord que s'hauria d'anar en un llicenciat en Medicina a poder ser especialitzat en gastroenterologia. No? Jo crec que és el professional més indicat, és el que ha de diagnosticar, però és el més indicat per comunicar els símptomes i que hagi de fer les proves oportunes. Amb el diagnòstic, amb un diagnòstic veràs, per fet per un metge o una metgessa, que se'n vagi al dietista nutricionista
Exacte.
Perquè se li pugui adaptar la dieta si fa falta.
Exacte, això que deies, no? Per fer-nos aquest mapa d'aliments,
exactament,
no?
Exactament. La primera línia de foc seria el metge capçalera, després l'especialista i un altre especialista en alimentació, si és que el pacient ho necessita.
Perfecte. Doncs dubtes aclarits. Si tenen qualsevol pregunta, ja saben, com sempre ens la podem fer arribar a través de Twitter, @copetarragona, mm-hmm. del mail tarragona@cope.es i, si no, una nota de veu al WhatsApp del programa, el recordo
sí.
ja, 672-65-35-34. I la d'ara, doncs, la tenen a Bruma Clínic, Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. Un plaer, com sempre, tenir-te aquí. T'espero d'aquí una setmaneta. Vagi
molt
bé.
Un beig.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. Disfruta del frío del invierno desde el calor de tu hogar.
Solicita Calor Vilalta. Te llevamos el gasoil de calefacción a tu casa y te regalamos 10 euros por cada suministro de 500 litros.
Haz tu pedido de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o por correo electrónico a pedidos@vilaltacorp.com.
Si lo haces antes del 31 de diciembre, te financiamos el 100% sin intereses.
Vilalta, 60 años de pura energía.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto, para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc, en Alcover.
La veu de Joan Baez, que avui fa 77 anys per arribar al punt de la una. Venen ara els serveis informatius de la cadena COPE, però no marxin gaire lluny perquè tenim moltes coses per explicar encara des d'ara fins a les dues. Vindrà l'Antonio Escaño per fer-nos la recepta de la setmana, que avui ve amb una recepta d'aprofitament d'una cosa que segur els ha sobrat per Nadal, així que no s'ho perdin. Després ve la Leida Martí avui ve amb sorpresa, senyors i senyors, perquè ve amb convidada. No s'ho perdin, jo... deixo aquí, no puc dir res més, no em deixen.
The answer, my friend, is blowing in the wind.
Per cert, potser volen prendre algun de vostès el lloc a la Leida Martí. M'explico, eh? Estem buscant que els oients participin més al programa. Els vull regalar uns minuts a un de vostès cada setmana perquè els utilitzi, per, literalment, eh? Pel que vulguin. Que volen parlar de moda? Doncs endavant. Volen parlar de cuina? També perfecte. Volen parlar d'actualitat? Donar-nos la seva opinió? Fer una mini tertúlia? Doncs aquí jo els regalo uns minuts cada setmana. Busco l'oient de la setmana. Què han de fer? Doncs escriure'ns un correu electrònic a tarragona@cope.es o un WhatsApp al 672 65 35 34 i si no, ens truquen al 977 32 60 50. Volen formar part de l'equip de Rere en Cope a Tarragona? Doncs vinga, aquesta setmana tenen l'oportunitat. Fins ara. Oh, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado. Sigue cayendo la preocupación por la situación política en Cataluña. Así lo refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Alberto Escalante.
El sondeo que acabamos de conocer está realizado días antes de las elecciones catalanas, pero aún así, como dices, confirma esa tendencia a la baja de la preocupación de los españoles por la independencia de Cataluña. Un problema que irrumpió con fuerza, recordemos, tras el referéndum ilegal de octubre, como el segundo tema que más preocupaba, solo por detrás del paro. Entonces lo citaban el 29% de los encuestados. Tras la aplicación del artículo 155 ya cayó hasta el cuarto lugar con un 24,6% y ahora baja aún más hasta el quinto puesto en la lista de preocupaciones con un 16,7. Son, por tanto, 13 puntos menos que en octubre, pero aún 10 por encima del dato de este verano. El paro, que sube casi 2 puntos hasta rozar el 67%, la corrupción con el 31,7, los políticos con el 28,5 y la economía con el 23 encabezan la clasificación.
Polémica en Castellón después de que el ayuntamiento, gobernado por socialistas y Compromís, haya identificado los templos religiosos con una media luna en el mapa de la web institucional. El consistorio ha decidido cambiarlo por un octógono que representa las 8 religiones principales. Quique Rodríguez.
El Ayuntamiento de Castellón rectifica a medias la simbología con la que ubica en su geolocalizador municipal los edificios religiosos. Ahora, en lugar de situar la media luna relacionada con el Islam, ha ubicado un octógono con 8 puntos que simbolizan las principales 8 religiones, todo menos situar la cruz identificativa de la religión católica. Ignasi García es el concejal de Modernización por Compromís en el Ayuntamiento de Castellón.
Yo creo que la gente normal nos ofrece. Antes, desde un primer momento, era un centro religioso.
Un concejal de Modernización, Ignasi García, que en COPE decía que las personas normales no se han sentido ofendidas por el símbolo.
Hay más noticias en este martes 9 de enero que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
En este Mediodía COPE vamos a conocer los detalles de la liberación de 2 chicas menores de edad en un club de Alterne de Mocejón, en la provincia de Toledo. Les iban a obligar a ejercer la prostitución. Ellas evitaban el contacto con los clientes y la intervención de la Guardia Civil ha impedido que su situación se prolongara. Tienen 16 años. En el Congreso, en la comisión que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, sigue hasta ahora la comparecencia de Rodrigo Rato. El exvicepresidente del Gobierno se ha defendido de las graves acusaciones de la oposición. Rato ha asegurado que no es un delincuente político y ha acusado a los responsables de Esquerra Republicana de Cataluña de difamarle. También ha lanzado varias perlas contra el actual ministro de Economía. Ha retado al Gobierno a que responda si fue una buena inversión rescatar a Bankia. Y pendientes también, como no, del temporal en España, casi un centenar de carreteras de la red secundaria siguen afectadas por la nieve. Castilla y León, el norte de la provincia de Guadalajara, Orense y Extremadura son los puntos más afectados.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a recordar la historia del pequeño Samuel Cabamba, que seguro que muchos de nuestros oyentes quizá han olvidado.
Estamos en una semana que culmina con la Jornada Mundial de los Migrantes y los Refugiados y por eso hemos elegido esta historia para abrir nuestro espejo. El pasado jueves, durante un acto acto de oración se colocó en el cementerio de Barbate una lápida para recordar a este niño, a Samuel Cabamba, que falleció junto a su madre hace ahora un año, en enero de 2017, al volcar la patera en la que intentaban llegar a Europa. Samuel fue encontrado muerto cerca del faro de la playa de la Mangueta el 27 de enero. Al muchacho se le apodó de inmediato el Aylan español, en referencia a aquel niño de 3 años que apareció ahogado en una playa de Turquía, con una imagen que dio la vuelta al mundo. Los vecinos de Barbate y la diócesis de Cádiz-Ceuta se han volcado con la familia, y el padre, que además es un pastor evangélico congoleño, ha dicho que esta tragedia ha servido para unir a católicos y evangélicos. Pues toda la historia que tenemos que rememorar en un ratito la contamos en El Espejo.
Y como siempre, por supuesto, la escuchamos con detalle en una media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Real Madrid busca soluciones a su mala racha, José Luis Corrochano.
Recordemos que está a 16 puntos del Barcelona con un partido menos. Tras el empate en Vigo y un día de descanso, Zidane se ha vuelto a ver con sus jugadores antes del partido de mañana de Copa del Rey contra el Numancia. Vamos a la ciudad deportiva de Valdebebas para ver cómo está siendo el día. Miguel Ángel Díaz.
Los jugadores han saltado al césped con 50 minutos de retraso, el horario habitual. La versión oficial del club es que han estado trabajando en el gimnasio, pero lo más probable es que hayan mantenido una reunión con Zidane debido a los malos resultados. En lo deportivo no han saltado al césped Ramos y Benzema, que están lesionados, Modric por motivos personales, ni tampoco Rafa Varane. En unos minutos va a hablar Zidane. Mañana muchas rotaciones para la vuelta contra el Numancia.
Hoy se resuelven dos eliminatorias de octavos de final de la Copa del Rey. A las 7:30 en el Metropolitano Atlético de Madrid-Lleida, con 4-0 en la ida para los de Simeone, y a las 9:30 en Mestalla, Valencia-Las Palmas, con empate a 1 está la eliminatoria.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que ja ho tenim això, estem ben informats, com sempre des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, que ahir jo alegrement deia que no estava tancada per la neu, i avui crec que tampoc hi ha neu, però vaja, de fred, no perquè no faci fred.
Vols saber com està el meu extrem?
Anava a preguntar, dic, Mònica Carrasco, com està la teva punta, a veure?
La nostra punta està bé, perquè avui tenim un dia fred però amb sol, però bueno, com sempre, molta precaució, si han d'agafar la Nacional 240 o qualsevol altra carretera.
Doncs escolta, si veniu direcció cap a Lleida, ull, perquè trobareu boira.
Trobarem boira, no? Passa allò que a Borges ja comença la cosa, no?
Sí, sí, i abans potser, o sigui que s'ha d'anar a la carretera, sempre s'ha d'anar amb cura, però quan hi ha boira i fa fresca també, encara més.
Ho diem sempre. Escolta, Ricard, tinc una pregunta per tu. Tu ets d'aquests que aquest Nadal ha dit no torno a menjar mai més? Perquè jo ho he dit.
No diré que amb alguna sobretaula no ho hagi dit.
Jo ho he dit, no torno a menjar mai més, però això ja està obsolet, perquè jo ahir ja vaig tornar a tenir gana. La nit ja vaig dir, escolta, jo ara soparia.
A veure, al cap de 4 o 5 hores ja tornes a tenir gana.
Però suposo que com molts també tens, doncs han quedat coses, no?, de Nadal.
Sí, sí, sí.
S'obren coses, sempre el congelador ple. Sempre,
sempre, sí, sí, sí.
Vale, doncs avui tenim recepta, com cada dimarts, recepta d'aprofitament.
Ah, mira, m'interessa.
T'interessa molt. Quins la porta? Doncs mira, té el president, ja el coneixes, però així el saludes una altra vegada. L'Antonio Escanyo, de la Glorieta del Castell. Antonio, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Antonio, bon dia.
Bon dia i bon any.
I bon any.
I bon any,
fins quan se pot dir això de bon any? Les dues primeres setmanes encara.
Sí.
Però escolta, jo tinc un col·laborador que diu que ho diu fins al març.
Bueno, ja va bé.
És que... Jo li vaig dir, home, potser és molt, però vaja.
Bueno, hi ha gent que no la veus fins ben entrat.
Sí, bueno, també, és veritat, eh?
Però bé, Antonio, m'has dit abans, parlàvem ara abans d'entrar, que heu tingut molta feina aquest Nadal a la Glorieta.
Sí, gràcies, jo crec. Sí, els companys de feina d'altres restaurants també han parlat i que la feina ha anat molt bé i ha hagut molta feina. Potser a vegades està massa i tot, perquè és de dir als clients que a vegades coneixes que ho sentim molt, però és que no tenim ni taula. Llavors,
mira,
això també sap greu, saps?
Per una altra part, greu, però és bo. Saps?
Sí, no, des luego. No, i quan parles amb companys que també tenen el restaurant i dius, hòstia, molt, molt, doncs jo, sincerament, me sento content també.
Content pel sector,
també,
no?
Clar, clar, no, sincerament, és veritat. No, i també altres com a joieries i botigues de roba o així, que últimament doncs anàvem fluixeta perquè feia massa bon temps i els últims dies la gent s'ha animat i han dit, hòstia, doncs aquests últims dies hem anat molt bé, molt bé, molta feina, molta feina.
Bueno, bueno, m'alegro de sentir-ho, sí, molt bé.
Però això, ha de girar tot.
Ara s'ha de mantenir això, hem de continuar. Sí. Escolta, deia jo que venim a un cuina d'aprofitament perquè tu sempre pensant, no?, en que no s'ha de tirar res...
Això mateix.
Vens amb una recepta per aprofitar una coseta que segur que ha sobrat a la majoria
segur
de cases.
Segur que ha sobrat perquè arriba un moment que diem, hòstia, no
sempre hi ha alguna cosa, sempre.
Estic fart.
Correcte. Doncs què fem avui, Antonio?
Bueno, doncs avui aprofitarem el torró de Xixona, que segurament que ha sobrat. En aquest cas serà el del tou, que diem el del tou, no? Doncs farem un flam de torró, per exemple.
Ja l'he passat, ja l'he entrat la gana l'altra vegada.
Sí, sí, veus ja. Sí.
Doncs a veure, molt bé, perquè jo en tinc una tauleta sencera.
Sí, sí. Bueno, la meva mare ha tingut hasta quasi l'any següent li han trobat. Dic, hosti, això és de l'any passat.
Clar, caduquen normalment el desembre de l'any següent,
sí,
no?
Sí.
Per tant,
sí. Bueno, i depèn d'on se té, igual se dona ranci, no? Perquè és oliós i...
Clar, si en tenim alguna sencera o començada, això és ideal, no? Necessitem clar. El torró de Xixona que ha sobrat.
Sí, sí, això mateix. Ho podem emplear per fer un bon flam de torró, que això agrada molt als nens, també.
Molt bé, i com ho fem, això?
I els grans, clar.
Molt complicat, Antonio?
No, jo crec que no, és com un flam tradicional, però no li que li afegirem, doncs, torró. Jo donaré la meva recepta, eh?
Vinga, apuntem, vale? Doncs.
Bueno, apuntem. Una rajola de torró de Xixona, d'uns 300 grams, uns 500 grams de nata, d'aquesta de 35 grams de greix que porta, més o menys. Si ho volem fer amb llet, també, però jo ho recomano perquè quedarà una miqueta més compacte.
Millor amb
nata. Sí, per poder-ho tallar, encabat i tot, no? 6 ous grans, jo recomanaria la mida L, 4 cullerades de sucre i 5 cullerades de sucre per si volem fer el caramel. Mm-hmm. Si no, doncs hi ha unes bossetes a les botigues que treuen molta feina.
Que ve molt ràpid i molt ben fet,
mateix.
No?
A les botigues hi ha això mateix, aquestes bossetes. També podem fer el flam amb aquests que també venen
amb
ja preparats,
sí,
amb el
sobre. Sí, però va, però ja que ens hi posem,
fem-ho bé,
amb ous.
Bueno, doncs comencem. Primer que res, desmigolarem una miqueta el torró, i amb l'ajuda d'una forquilla doncs ho farem tot, no? En una altra part, en un altre recipient, doncs batrem els ous amb la sucre. Jo soc partidari de potser posar-li tres, en vez de posar-li quatre cullerades, primer posem tres, perquè clar, com el torró és dolç, que no se faci massa dolç. Clar, jo, per exemple, jo no soc molt de molt dolç. Llavors m'estimo més tirar-li tres, i si convé, si fa falta encabar, li tirem una altra.
Perfecte.
Vale?
Jo m'apunto aquí,
sí,
també.
Sí, això mateix. Tot això ho desfem bé. Llavors li barregem el torró i amb el túrmix, si volem, ho triturem bé, però que quedin trossets, de torró.
Vale.
Tot això, tot ben barrejadet. Llavors, per un altre costat, posem el forn a uns 180 graus, al nivell de dalt i de baix, a tots dos. Agafem una safata, la tenim preparada, i posem les flaneres. Si ho volem fer amb una flanera sencera, doncs igualment, Tirem el caramel sota i llavors anem afegint tota la barreja que hem tingut dels ous, la sucre, la nata i el torró. Ho afegim fins dalt. Ho tapem amb un paper d'alumini,
sí.
I ho posem al forn aproximadament uns 25 minuts. Uns 25 minuts. Però primer, perdona, jo m'he saltat una cosa per les presses, potser. La nata la posem en un cassó, junt amb la barreja dels ous i tot això,
sí.
Tot amb un cassó, a bullir. I llavors tirem el torró.
Vale, o sigui, ha de bullir primer.
I ha de bullir, exacte.
Molta estona?
No, uns 3 minutets, una cosa així. En pic es desfagui tot, que no cal que ni bulli, comenci a bullir ni res. Llavors això ho tapem i deixem infusionar aproximadament uns 7 o 8 o 10 minuts, infusionar. Vale? Deixem que se refredi una miqueta i llavors és quan ho aboquem al mollo i ho posem al forn. Uns 25 minuts, aproximadament, uns 180 graus. Llavors, per saber ben bé si està cuit, agafem un bastonet o un gabinet finet i ho punxem. Si surt net, és que està. Si no surt net, encara li falta una miqueta.
Això sembla molt fàcil, cosa que em fa por.
Sí, no, és fàcil, és facilíssim.
No, és fàcil, ho dic, perquè és la reposteria, ja ho diem sempre, que és una mica complicat perquè és com a mides molt exactes. A mi, quan he començat a fer servir, que si llevats, que pugi, que esperar, que no sé què, i aquí no.
Aquí no cal.
No riguis, Ricard, que és veritat.
No, sí, m'enric, perquè
aquí no cal.
És que ficant els mateixos ingredients tres persones, amb un li puja més que l'altre i no saps mai per
què. Per això, que jo no me'n surto d'això. Llavors, aquesta veig que és una cosa que és només barrejar, allò, fer bullir i després
i ja està. Deixem esperar i acabat forn, i ja està.
Home, escolta, Antonio, has dit mollo. Ho fiquem tot amb un mollo. Sí. Amb un mollo gran tot, o si en tenim de petits ho podem fer ja amb mides individuals?
Jo ho faria amb mides individuals.
Aha.
Primerament perquè els 25 minuts quasi seran segurs. Si fem un mollo més grandet, doncs llavors, clar, haurem de mirar de sempre punxar al mig. Que és on, i clar, i anant vigilant quan posem la safata dins el forn. Penseu que és un bany-maria, que tampoc no he explicat, potser per les presses, no?
L'hem de posar el bany-maria al forn.
Sí, el mollo el posem dins amb una altra safata, Exacte.
Amb un ditet
d'aigua. Doncs potser millor si amb individuals és millor.
Exacte. Jo ho faig sempre amb individual. M'entens?
I te'n surten, eh? Sí. Perquè aquí portem, tenim surten, quantitat,
surten,
eh?
Surten. Sí, sí, surten. Depèn del moll, del mollo que posem, surten. Llavors això ho posem a la nevera i sempre és millor d'un dia per l'altre.
Vale, sí, perquè està més fresquet i tal.
Sí, sí, no, i vale. Agafa tot molt, és molt més bo.
O sigui, per tant, és qüestió de esmicolar el torró primer, juntar-ho tot, fer bullir... uns 3 minutets, després ho posem als motllos i al bany maria, dius que uns 25
uns
minuts. A quina potència el forn?
A 180 graus. Sí, dalt i baix.
Va, escolta, doncs jo això, mira, sembla que m'atreviré, Antonio.
T'empenyes a fer-ho i convidar-me?
O millor, tu sempre estàs convidat a casa, i l'Antonio també, ja ho sabeu, ja ho sabeu. Casa meva és portes obertes, no hi ha problema. Doncs això ho provarem, eh? I crec que estem donant molt bones idees per aprofitar.
I si tenim una miqueta de temps, també podem fer gelat.
Gelat
de torró
de Xixona.
De Xixona.
Bueno, això ho és un altre dia, ja, avui no tenim temps. Avui, jo m'agrada, perquè a més a mi el flam és una cosa que m'agrada tant. Els flams.
A mi també. És boníssim, eh?
El flam, de fet, de veritat, és una cosa meravellosa.
Però és que a més el gust és diferent, eh?
Home, clar.
Per molt tradicional que el compris o el que sigui, res com fet a casa.
El flam d'ou, no té rival.
I tant que sí.
No té rival. Molt bé, doncs, Antonio, no sé si tenim flam de torró de Xixona a la Glorieta del Castell, aquest dies.
No.
No, eh? No.
Però això és que no va sobrar res.
Canvies menú ara?
No, no va sobrar res, no, la veritat és que no, eh?
Amb el nou any canvies menú?
Sí, sí, ara canviem. Sí, no? Platerets, sí, sí.
Doncs escolta, s'haurà d'anar a provar això, eh?
Sí, sí,
ja
ara,
saben.
Com entrem, per exemple, doncs, al temps del calçot, doncs farem algun bon calçot, o carxofa.
Ja saps que jo, quan sento la paraula calçot...
Calçot ben ràpid, no? Sí. Doncs a la plaça del Castell, a Reus, no? I la Glorieta.
Antonio, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, sí, bon dia.
Escolta, Mònica, fem una pausa.
Molt curteta,
eh? De pair jo el flam.
Molt curteta, que ve la Leida amb molta energia.
Sí, sí, ja veuràs com em voldrà vestir. A veure com em voldrà vestir.
A veure.
Nadie les conoce, pero existen personas que tienen la moto impecable y aún se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio?
Y uno, y dos, y uno.
Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
Son chicos que no lo han tenido nada fácil en su país natal, Uganda. Hoy podemos disfrutar con su música y sus voces.
¿A cuántos chicos y a cuántas chicas habéis sacado para adelante?
Ayudar, hemos ayudado a muchos. A unos cuantos hemos sacado adelante y que de momento están funcionando muy bien.
Lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días. Y ahora un 70% de descuento en la segunda unidad en muchos productos de primeras marcas.
Como la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel. Comprando dos, la segunda unidad sale a 1,95 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Quina sensació, no, Ricard, escoltar sí. Aquesta música per primera vegada al 2018.
Al 2018, eh?
Ai, encara no m'he fet, eh?
Home, jo durant tot el mes de gener sempre m'ha passat les dates, les poso malament.
Alguna diràs que encara som al 2017, no?
Que segur.
Ja passa això. Però bé, escolta, comencem l'any. A mi m'agrada molt començar l'any al setembre, ho confesso. Jo els propòsits me'ls faig al setembre com el col·le.
Ah, sí?
Jo sí. Jo sí, però bueno, algun tinc, per 2018, per començar. No sé, tu n'has fet o no?
Jo sí que n'he fet, clar, cada any em fas.
Cada any em fas i els compleixes, no?
No, saps que he après amb l'experiència que cada any me'n faig menys.
Això està bé, s'ha de ser realista.
Ah, justament per això. Justament per això. I estic content, sí.
Preguntem-li a ella si n'ha fet. A ella. A Leida Martí, molt bon dia.
Bon dia i bon any a tots.
s'estava aguantant, eh? Que ja, ho havia de dir.
Bueno, li tenia el micro tancat perquè tu la veus i dic, va en planxa, se va tirar en planxa. Però bé, com has començat 2018?
Me teniu reprimida.
Sí. Escolta, escolta, jo tinc una curiositat, molt curiositat, que li he de preguntar a la Leida. A Leida.
Diga.
Per Cap d'Any, va ser de roba interior vermella o el cul a la lluna? Què va ser?
És que ara la gent que no ens escoltes a l'últim programa de l'any...
Clar, fliparà!
Expliquem-ho, això, perquè es veu que dona bona sort ensenyar-li el cul a la lluna la nit
això
de Cap d'Any.
Això ho va dir la Leida. Jo no ho vaig fer, ja t'ho dic.
Home, refredada no ha vingut.
Jo calçotets vermells, però... Oh, clar, fa anys que ho feia, això.
Bueno, mira,
fiu, Ricard!
Escolta, jo els mitjons negres, si vols, però els calçotets vermells...
Mitjons de color, no, però ja més... Ah, bueno, bueno. Però bé, Aleida, tu...
He sigut molt clàssica.
Ha sigut molt...
Ho deixo així.
Res de destape, eh?
No, destape no, que fa molt fred, nen. Calla, calla. Però bé, has començat molt bé l'any, vens amb molta alegria. No sé si tu fas propòsits al gener.
Sí, no. Sempre me'n faig algun, però crec que al cap de dos dies ja el desfai. Per tant, ja sí. Passo ja d'anomenar-los, perquè és que no val la pena, de veritat.
No val, bueno...
Entre l'aixecar-me aviat, el... Ja.
Fer més esport.
Menjar
millor. Bueno, aquestes coses ja passen. Però bueno, tranquils, bueno. Que diuen això. Lo important és el que fa el Ricard, posar-se...
Jo cada cop em poso menys.
Fites realistes.
Sí.
No? Això ho trobo
així,
molt intel·ligent.
Com que les podem anar complint, això ens anima. Ja ho anirem fent. No cal tot ara al gener.
Bueno, si no podem fer-lo dels 21 dies.
Què és això, els 21 dies?
Diuen que tot costum s'adquireix fent-lo 21 dies.
Ah, agafes l'hàbit així.
Sí, i després, una vegada ja, si tu aconsegueixes durant 21 dies fer això, després ja és com que t'enganxes a fer-ho. Ah, i ja va tot rodat. Però bueno, jo crec que això expliqueu a la gent que fa règim. Saps?
Que arribes al dia 22, que ja...
I dius, pues bueno, pues me menjo una hamburguesa amb patates. Saps?
Doncs escolta, sigui com sigui, s'hagin posat els propòsits, no és igual. S'ha d'agafar l'any amb alegria, que vingui el 2018 carregat de coses bones per tothom. Uh-huh. Però amb què comencem? Amb què ens estrenem, a Leida?
Doncs mira, començarem amb una tendència d'abans que ha tornat ara. Sobretot, bueno, va començar ja les últimes setmanetes del mes de desembre del 2017, l'any passat, imagina't. I, que lluny, no?
Que lluny.
I ha entrat amb molta força aquest 2018, que són redoble els pantalons de pana.
Hombre!
Escolta, molta gent obrirà l'armari o el baúl,
Sí, ara què ens faltaria?
Home, però segur que entén, que hi ha molta gent que entén, encara.
Home, sí, bueno, però pantalons, o sigui, no només pantalons, no, sinó la pana com
la
a teixit.
La pana.
Per tot.
Per tot, per conjunt, o sigui, per tot. Pana a tope. Però,
o sigui,
bueno,
és el teixit de la temporada.
De la temporada, vale? Comencem en principi amb uns tips per dir, bueno, introduïm la pana al meu món. Perquè, clar,
mi primera pana.
Sí.
Encara farem un llibre aquí.
Espera.
Com entrar en la pana i no morir en l'intento.
Si no, perquè és un teixit que és veritat que hi ha gent que l'ha continuat portant sempre, però no, o sigui, no, s'ha perdut durant molt temps. Llavors, com ens introduïm?
Bueno, però primer de tot, què és la pana?
La pana, a veure, pensa quan tenies...
No, si vull que ho diguis
12
tu.
12 anys.
Ah, t'anava a dir.
La pana és aquell teixit que és una miqueta... A veure com m'ho explico.
Ara t'he posat en un compromís.
Sí, bueno, Ricard, ets un expert. La pana és el teixit aquell que és més aviat gruixut i que va... Tipus, no és vellut, perquè el vellut és més aviat abrillantat, però aquest d'aquí és, se podria dir que és amb mate i que ve... donat perquè és de línies, o sigui, és gruixut, línia, gruixut, línia, gruixut, línia, que pot ser tant la línia més aviat cordeta, per tant, es veu més el teixit de pana, com fineta, que queda una miqueta més dissimulat.
Ho has dit bé, eh? Mira,
perfectament explicat,
La pana és un tejido grueso de tacto áspero, semejante al terciopelo, liso o compuesto por fibras entrecruzadas,
no,
que cuando están en paralelo forman el distintivo motivo con a Canaladures.
Toma això, ja!
Toma ja!
L'has dit perfecte. Jo l'he hagut de llegir, tu l'has dit perfecte.
Clar. Per tant, o sigui, i quina és la pana que es porta? Atenció, la que és de línia efímera, aquests, no? Aquesta mena de...
Tant una com l'altra.
A Canaladures. Gruixudes o fines?
Tant una com l'altra. Aquí ja depèn de l'atrevida que siguis i de lo poc que te la vas arribar a posar quan eres petita. Saps el que vull dir? I aquí ja entra... Tenim aquest punt d'aquí.
Jo tinc un... Que a més ho parlàvem amb la Leida ara uns minutets abans d'entrar. Jo tinc la sensació, però no sé si és una sensació, que la pana és un teixit que eixample una mica. O sigui, que et fa com a més ample.
Sí, te l'has de saber com... A veure, pel meu parer, ¿vale? Perquè, a veure, també és el que sempre he dit. Hem de tindre en compte el cos de cadascú tal com és cadascú. Per tant, jo, com que en el meu cas soc baixeta, clar, què passa? Que la pana, al ser una tela que és més aviat gruixuda... Uh-huh. Clar, el ser baixeta, pan, un teixit gruixut, se'n veu més aviat aixetada.
Val.
Què passa? Una noia, clar, si poses 1,70-1,80 m, prima, estilitzada.
Clar, que és igual que pots posar un sac de patates i et queda bé tot.
Vale? Depèn una miqueta. Aquí, sobretot, hem de jugar molt a com ho combinem. La clau és com combinem els teixits. Mm-hmm. Jo, per exemple, a mi m'encanta la combinació de la pana amb un... d'un color, per exemple, ja la fiquem, perquè generalment el bo de la pana és com el vellut, que pots jugar amb colors,
val,
que queda xulo. Per tant, no ensenyim el negre, el beix, posem, per exemple, un rosa o un ocre, que aquest any s'aporta tantíssim l'ocre, i després de dalt un color més bàsic, en el cas de que siguin pantalons, perquè generalment parlem de pana amb pantaló. Mm-hmm. Pues posarem una samarreteta amb negre, que hi ha visualment ja te'l deixa molt suavitza.
Vale, o sigui, optem per teixits potser més lleugers, per combinar-ho, no?
Sí, i colors més aviat, pues, o negre, o blanc, o beix claret, o un gris perla, per donar-li un toc.
Per només. no carregar.
Sí, i posar la part divertida i estremada a la pana, ja que és un teixit que és més aviat clàssic, entre cometes, li donem un toc a través del color.
Molt bé. Pana, hem parlat sobretot de pantalons, però bé, com ens deies, és amb tot. Suposo que faldilles, americanes, no? Una mica...
Sí, una miqueta en tot en general. Tot. També tenim la part de tot el look, que seria, per exemple, en traje. Que també podem fer un traje amb pana. Clar, aquí, superatrevit.
Total.
Vale? Vull dir, superatrevit. Un dels colors que es porta més, per exemple, amb conjunt d'americana i pantaló, el color teula.
Ah, m'agrada molt el color teula.
El color teula és un color que queda molt bonic, fins i tot amb blau marí a sota, amb beix, amb negre, és molt combinable i, doncs, bueno, és com molt retro, també dona un toc molt retro al conjunt. Jo el trobo molt bonic. Després, què més?
T'anava a preguntar, no, de fet, si la pana com a teixit, evidentment, per ells i per elles, clar. O sigui,
sí, tant...
perquè, Ricard...
Escolta, no, jo tinc una americana de pana.
De pana.
Pues... negra. Doncs
pues estàs totalment a l'últim.
No, jo uns pantalons... no, perdona, i uns pantalons blau marís.
Mira'l.
Veus? Sí.
És que al final ens sorprendràs i tot.
Oh,
final...
què et pensaves? Sí, sí, sí.
No, no, doncs escolta, estàs en tendència total, eh?
Sí, sí, clar que sí.
O sigui, rescata de l'armari.
Sí, la veritat és que els pantalons els tenia una mica oblidats.
Doncs vinga, ràpid.
No, no, vull dir, molt bé, m'està sorprenent, Ricard. Tenint en compte que el primer programa vam comentar que només tenies pantalons de dos colors,
sí, sí.
Jo crec que aquest 2018 és el teu any.
La família
crece.
No sé
per què.
De pantalons tinc els suficients, el passa que tots són del mateix color,
ja,
però...
Clar. No, 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 doncs molt bé, doncs vinga, la pana, que estàs en tendència.
Després també tenim el que es diu una miqueta portar-ho més a petita escala. Vale, què vol dir? Fer un total look amb el pantaló, per exemple, en negre, la samarreteta en negre, i donar-li un toc de color amb el cinturó.
Ah, de pana també, eh?
No,
perdó.
Part de, no, no, no. O sigui, el pantaló de pana en negre
vale.
Una samarreteta negra. O sigui, fer un monocromàtic que no sigui traje, sinó que sigui un conjunt de pantaló jersei o pantaló blusa. A mi m'agrada més amb jersei la pana, monocromàtic, i després puntualitzar-ho amb un complement, ja sigui el cinturó, una jaqueteta d'un altre teixit, vull dir, que quedi més camuflada, que no es vegi tant.
Per tant, o sigui, jo em quedo amb aquesta lliçó, que si ens volem atrevir amb la pana, combinem-ho amb teixits més lleugers, o sigui, per tant, no ens posem, sisplau, uns pantalons de pana amb un jersei de punt, gruixut.
Sí, no.
No.
No. eh?
No, perquè d'allí el Pare Noel hi ha un pas. Eh?
Per això, no, no.
Jo trobo que aquests són els bàsics per poder tirar endavant amb la tendència per aquest 2018, que crec que és molt interessant.
No, i a més és una tendència d'aquestes que ens hem de posar ara ja, perquè la pana sí que és un teixit molt d'hivern, no? O sigui, que després ja li passa,
sí,
li passa ràpid l'època.
I tant,
vull dir...
A la pana.
Superbé.
Doncs escolta, jo, mira, qui em guanya, Ricard? Jo no tinc res de pana.
Veus?
A l'armari.
Mira.
No, ja està, perquè això havia de passar.
Home, jo abans ho he dit, dic, aquest 2018 és l'any del Ricard. Jo sí. Tampoc no tinc res de pana a l'armari.
Mira,
vull dir,
escolta.
Aquí el de tendència número 1 per aquest any és ella.
Veus? Doncs escolta, ja està. És que ara hi ha tots homes de Lleida que quan us aneu a buscar el Ricard per agafar...
Això va ser culpa dels mitjonets del
sí,
d'emoticonos.
No, però veus, ni l'amic invisible ni el tio de Nadal saben els meus gustos de moment.
No t'han encertat?
Que sí.
Ah!
Clar, llisos i negres.
Mira. Bueno, mira, sort que amb la pana has guanyat punts, eh? Comencem l'any en pau, eh, Ricard?
Ai, molt bé.
Aleida Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Esperem d'aquí una setmaneta amb més coses, a veure què ens porta aquest any, de tendències.
Bueno, aquest any ben molt carregada, així.
Ai,
que...
Ai, meu.
A tope.
Gràcies, Aleida.
Un petó a tots.
I per cert que arribarem al punt de 2:15 i a Aleida Martí, no te'n vagis, eh?
No, avui me quedo aquí un
no
ratet.
No te'n vagis, que tenim ara una sorpresa, la cirereta del pastís. Publicitat i ja tornem, va.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio?
Y uno, y dos, y uno.
Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
¿Plan de chicas? Te proponemos uno. ¡Vamos de rebajas! Quedas con tus mejores amigas. Os pone al día una experta en trucos de maquillaje. Después un selfie en el probador con los abrigos que tienen un descuento genial. Y termináis compartiendo un pastel de limón. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés. ¿Vamos?
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, macchiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I ara tenim Aleida a l'audiència una mica estranyada, no? Perquè dirà, però què ha passat ara? Per què es queda l'Aleida més estona?
Bueno, jo crec que és una cosa que és un deute pendent.
Ara ho has dit, és un deute pendent, és una tradició, no? Ja, no? Aquesta és la tercera temporada que estem aquí i és una tradició comentar, tot i que aquest any anem una setmana tard, però no ens ho podíem deixar escapar, comentar vestimentes de cap d'any.
I tant, això és un clàssic ja.
És un clàssic del programa.
Sí, havia de ser. Sí,
però
sí.
Què ens falta, Aleida?
Ens falta a una de les nostres grans amigues del programa.
Exacte.
I la tenim aquí amb nosaltres.
La tenim aquí. Ruth Guerrero, molt bon dia.
Hola, bon dia. Jo estic encantada. Aquest retrobament, bueno, el fem de tant en tant nosaltres.
El fem fora de micros.
Però estic encantada. Teniu el risc de que em quedi,
Ah,
permanentment, eh?
Què edat? Tu què edat? Vine, vine quan vulguis.
Estic tan a gust amb elles. He tornat i amb normalitat, eh? Ho he notat, això, com a casa, com sempre.
Clar, és que, de fet, no hi havíem caigut. I com que la Ruth ve els dimarts a fer el seu espai, la Leida estava aquí, he dit, doncs, escolta, per què no us quedeu les dos? I abans, no? I abans de que la Ruth faci doncs, el seu espai de habitual, que no sé què em portes avui, doncs, escolta, fa una mica de tertúlia.
Doncs sí.
No?
Jo crec que tocava, i més després d'aquesta nit inolvidable.
Clar, és que això, els que són fidels oients, sabran que nosaltres sempre després de Cap d'Any comentàvem, independentment del tema que hi hagi a la setmana, doncs els desvestimentes de les campanades.
Sí, aquest any, bueno, que comencem amb la Pedrochi, no?
Clar, és que l'Ebre, que la gent estava... La setmana passada no van fer programa i molts devien dir aquestes on són per comentar-ho perquè estan esperant el nostre comentari. Llavors, a Leida Martí, l'opinió de l'experta primer, no, Ruth? Què
sí,
et sembla?
Sí, em sembla genial, vinga.
Com un vestit, dirà, com era d'esperar, comentadíssim, amor i odi a parts iguals, no? A veure, tu com ho has vist?
I aquest any amb una sorpresa molt gran. Per què? Perquè jo és que de veritat... Jo, sincerament, no sóc massa de mirar aquesta cadena. El que passa, que s'ha hagut de mirar una altra.
Quina mirada. El que... Està aquí el tema.
El que passa és
no
que...
No ho diu, eh? Bueno, ja està.
Estàvem acabant de sopar, vale? I els dic... Em sap molt de greu, nois, però a veure, anem a mirar a la Pedroche. I tots, en sèrio? I dic, sí, sí, dic, anem a mirar a la Pedroche, que a mi després me toca comentar-ho.
Correcte.
Perquè és un moment inoblidable.
I t'has de documentar.
Total. Que jo, quan la vaig veure amb aquell vestit vermell, jo vaig dir, oi, que mona. Digo, que guapa. Dic, aquesta vegada sí, clar, tots ens vam quedar bocabadats, en plan... Hosti, pues...
Quin canvi de registre, no? A mi em va semblar un abric inicialment, no? Un abric vestit.
En principi jo em pensava primer que era un vestit. O sigui, no sabia
jo el vaig veure abric, però un abric, no? Molt adient. A mi també em va passar el mateix que tu, eh? Jo vaig també als de casa, els vaig dir, vinga, fem zapping, i van fer zapping a totes les cadenes.
A totes per mirar, jo també ho vaig fer, això.
A totes, sí, a totes.
Jo em vaig quedar ensimismada.
I em va passar el mateix, vaig dir, i se'n sorprèn en guany i és més modèlica?
Bueno, és que
d'entrada jo... tenim un vestit vermell.
Un vestit vermell que va flipar
tothom.
Espectacular,
eh?
Espectacular. Uh-huh. Recordem que firmat per Pronòvies. Uh-huh. Màniga llarga, de seda, vull dir, bueno, preciós, preciós, preciós. Total, que en sec comença. Jo aquest moment ja em vaig morir. Però, claro, no sé què. I es comença mig despullar i dic, ui, ara aquest et traurà aquí l'espectacular. I s'atreu sobre el vestit i surt allà un mono transparent.
Totalment, eh?
Totalment. Mm-hmm. Vale? Perquè, a més, novetat, perquè sempre havia anat amb vestit. I aquest any ha portat un mono. La transparència no era novetat, era ja era una tradició, també. Un mono blanc realment espectacular, perquè només se'l pot ficar ella. Mm-hmm. Bueno, molt poca gent se'l pot ficar perquè li quedin com amb ella, no? El que passa, que jo us he de ser sincera, jo el trobo espectacular i preciós, però em recorda molt amb un model de Pronòvies que té ella a la pàgina web, que també és un mono, també amb unes transparències i brodats així, no tan heavy, però basat en aquell model d'allà.
A mi em va saber a poc perquè em recordava un vestit que ja havia portat,
no
el de l'any passat, sinó l'anterior.
Dos anys, sí.
I em sap a poc. No és tan sorprenent, sí, per lo que és pantaló, per la resta, penso, i repetir el mateix color...
No va arriscar tant com la primera vegada que, per exemple, es va posar, que comentes tu, que sí que semblava molt, ni va arriscar tant com l'any passat. Recordeu aquell vestit amb
els estels, que era com un corset,
sí,
no?
Sí, un corset amb estrelles transparents. Vale? No va arriscar tant. Bueno, aquí el punt li va donar realment era el vestit vermell de fora. Que jo crec que va sorprendre, i després per no deixar a la gent que l'esperava amb les transparències amb aquell curt sabor de boca de... Pues ha anat molt recatada, perquè era supertancat i amb màniga llarga, pues va treure la seva peça estrella, que és la transparència. A mi el blanc aquest supernuclear amb les sabates blanc nuclear em recordava molt a Nòvia, també.
Sí, bueno, clar, també és que hem de pensar, tu ho has dit, no? Està signat per pronòvies, també ha de ser una mica segell de la casa, no? En aquest cas, evidentment, és una núvia molt...
Sí,
molt particular, però vull dir que és una mica l'esperit, no? Diguéssim que la gent no oblidi que estem parlant de pronòvies.
Doncs sí, potser l'any passat, tot i signar-ho també pronòvies, penso, sí que no, va ser... Això sí que va ser més polèmic, no? Aquí també se li van llançar més a sobre, no? Potser. Va agradar molt, però també va treure més crítica i enguany jo crec que...
Bueno, perquè el de l'any passat va ser un model completament diferent, que ningú es podia esperar que sortís un model així. Allò era totalment de passarel·la. Vull dir, era una peça que només te fiques per una passarel·la per ensenyar la tendència i te'l tornes a guardar a l'armari.
Home, tampoc molt ponible el mono que va treure aquest any. Tampoc no el veig, eh?
Bueno, alerta, perquè aquí... Bueno, sabeu que cada vegada que surt la Pedroche, cada any li surten que diuen que l'han copiat, etcètera, etcètera. Bueno, doncs ja han sortit la d'aquest any. És més, a més a més, documentada. Irene Iglesias, una noia que té l'Instagram que treballa amb una orquestra, que és l'Orquestra Olympus, que ella canta, doncs ha penjat el seu Instagram una foto d'ella amb un mono quasi completament idèntic, amb sabata blanca del mateix estil sandàlia, cabell suelto i tal, o sigui, el mateix estilisme, amb la a sota posat el editat, no? Pedroche, deja de seguirme en Insta de ese modo y comprarme los modelitos.
Ara la vale? A buscar ara mateix per veure-ho.
Sí. De fet, el dissenyador d'aquest model diu que l'han copiat, que l'han plagiat, ho diu ell. Per tant, s'ha de tenir...
Bueno, això sempre és una cosa difícil.
Pot ser, no?, que coincideixin en idees. Al final, els dissenyadors, és possible, no? És diferent,
sí, home,
em
costa pensar però... que un dissenyador com el de Pronòvies, que no me'n recordo el nom,
Hervé,
vagi a copiar, no? I més una cosa així, que és un vestit que jo crec que està, no?, mitja Espanya esperant a veure com, com surt aquesta noia, que això també és un altre debat a part, que potser no caldria, però bueno.
Bueno, a veure, el que passa és que, com sempre, cada any, vull dir, a veure, en aquesta vida està tot inventat, ja, pràcticament el 90% està inventat. Què passa? Que aquest tipus d'estilismes sempre venen inspirats per una tendència o venen inspirats per alguna cosa que ja s'ha portat, no? Per exemple, en el cas de que estem parlant d'aquesta noia, quan ella va posar la foto i la va posar, es veu que amb tota la bona intenció del món, perquè, clar, tu arribes a fardar, no?, de dir, ostres, mira, quin model portava jo amb aquest concert i mira qui se l'ha acabat ficant, que s'assembla molt al meu i jo me l'he ficat abans. Perquè la mismíssima Pedroche per les campanades de cap de fi d'any.
M'estàs dient, llavors, que al final acabarem totes amb un mono nude amb incrustacions de pedreria? És
no,
una tendència 2018, Aleida. No,
no.
No t'hi veus, no t'hi veus.
No, no, no.
No.
I una cosa, que els vestits d'ella sempre se'ls posa al seu marit. Ara, com serà? Perquè
haurà
aquí...
d'esperar l'any vinent. Ho veig difícil, aquest.
No
L'heu vist, no?, la foto d'aquest any?
Sí.
David Muñoz estava canyoníssimo amb allò, no?
La qüestió és que, mira, encara que sigui només per riure una estona, ja ens va bé també el debat, no?, per desengreixar. Jo he de dir que estava guapíssima, perquè la noia és guapíssima.
Sí,
o sigui,
és
això no hi podem fer més. Però a mi, personalment, no em va agradar. No? Trobo que hi ha altres opcions que l'haurien afavorit.
Molt més,
A mi, per exemple, el vestit vermell, com que a mi em va eclipsar, realment, a mi em va agradar moltíssim. Vaig trobar d'una finura... Bueno, d'una finura, queda molt raro no dit així, però...
No, i tant.
Però el vaig trobar tan bonic, tan elegant... A veure, també costa portar aquell vestit, perquè la cua que portava era espectacular. I el fet d'anar completament tapada, també has de tindre un cert estil per portar-ho, perquè si no el vestit tampoc no et llueix, o sigui, és completament la teva perxa, perquè de dalt era tot estretet, vull dir... A mi em va eclipsar tant el vermell que, clar, que l'altre...
Ai.
Sí, es va quedar,
sí, em vaig quedar amb els sospiros. Sí,
és el que la Leila estava, mira, estava amb el raïm i pensava que es torni a posar el vermell.
Sí,
sí, sí, sí, sí. Jo sí. Crec que també. O que haguessin canviat les transparències en vermell, jo què sé.
No sé. Bueno, això hauria sigut ja potser una mica massa.
Heavy, no? massa. Però bueno, sí que és veritat que sap a poc, eh?
Però bé,
no, escolta, no és del tot.
Per tots els gustos, sí, sí, això és right. No sé, nosaltres que vam fer zapping, a Leila, tu vas veure algun altre model d'aquests de campanada d'algun altre presentador o presentadora que et crides l'atenció?
Bueno, l'Ali Garciburo, com sempre, sí, va anar
molt correcte.
Molt correcte. Sí. Bueno, aquesta noia tampoc no és que...
No, Lorenzo Caprile, sempre...
No arrisca sí. massa.
Sí, no, arrisca, no arrisca massa. Uh-huh. Després, qui més va sortir, també? A la Sexta va sortir la...
La Cristina Pardo, amb però...
un smoking. Bueno, sí, també en, el, anava, en la seva
sí,
línia,
anava,
clar. És que...
Sí, el que és ella. Mm. Sí, sí. Ella, bueno, no és arriscar-se, no? És elegància, tal, i quedar correcta, no? Pel que es demana en aquest cas. I de la que sí que parlaven, que potser hi havia un duel de transparències, era la Patiño.
Bueno, ah, amb la Patiño.
No, amb la Patiño de Telecinco, que va ser allò un poti-poti de vestits.
Ara ho has dit, poti-poti... la paraula.
Sí, sí. Era amb la Patiño, espero que vaig a buscar.
I deien això, però la Patiño anava de negre. Això sí, també era un mono, també en aquest cas, però, bueno, l'escot diferent i tal.
Bueno, jo...
Això sí que poti-poti és la definició
sí,
correcta.
Sí, 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 sí.
Ah, mira, sí, ara el tinc aquí, home, tela marinera. Però... Aquesta dona ja no té atac a portar això.
Primera reacció de Leila Martí en directe, al veure-ho.
Però el pentinat, per exemple, jo penso que... Terrible, per una nit així... Ho sento, la Patiño.
No, no,
mira,
voleu...
Ho sento, però no era la dient,
voleu
el pentinat.
Voleu que us digui que em dóna la sensació que estem no. al plató de Sálvame, però... A la porta del... No, com se fa?
Sí, sí, a la porta del sol, no?
Sí, a la porta del sol.
Bueno, aquesta era la intenció,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, sí, jugant una mica. Potser la Mila anava amb Juan Dullos, no?
Bueno, una miqueta més...
Era maco, aquest era
sí,
maco,
Sí, era maco. Per
eh?
Això, i també la Lídia, també era transgressor, no? Perquè portava meitat i meitat, un vermell, i després un smoking a l'altre costat. Bueno.
Aquí podem agafar algunes idees.
La Terelu, també, un elegant, vestit clàssic,
sí, sí,
més
sí.
elegant, més normal. Bueno, bé.
Anem una mica als sí, sí. clàssics, eh?
Torna, sí, sí.
Vermell i brilli, eh?
Ja,
per cap
veritat,
d'any, no sé,
veritat,
no veiem gaire innovació,
no,
any rere any, eh?
No,
això costa, sí que ho he de dir.
Sí,
jo
sí, sí.
Crec que potser tots estaven... A vegades crec que potser l'estàs esperant a veure què portava la Pedroche, la sensació que arriba a causar, perquè, clar, a més la publiciten 3 setmanes
clar,
abans
sí,
ja.
Sí, és un fenomen a estudiar,
dir,
eh?
Brutal. Uh-huh. Clar, jo crec que la gent deia, o pensa, amb l'estilisme no podrem competir directament amb ella. Per què? Perquè si ens fiquem les transparències, entrem dintre el joc d'ella... Com que ella ha sigut la primera, nosaltres serem imitacions d'ella.
Mm-hmm. Pot ser. Sí, sí, pot ser.
Què anem a fer?
Teoria.
Pues anem a agafar vestits més clàssics, vestits més de cap d'any, mm-hmm. que la gent li agrada veure, vale? I així d'aquesta manera competim. No es poden comparar, perquè el
clar,
vestit
clar, és una
no
altra
s'assembla.
Lliga. Exacte.
Sí, 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 sí.
No vol dir que una sigui més alta que l'altra, però com que són completament estils diferents, no es poden comparar.
No, i a més la disposició que tenen, no, al final que té Cristina Pedroche, no, i la cadena per tenir uns dissenyadors de primer nivell. O sigui, els altres
bueno,
també.
És part del joc, aquí guanyen tots.
Però al final aquesta disposició o aquesta despesa que pugui fer la cadena, doncs està clar.
I els surt a compte,
sí,
ja.
Sí,
mira,
sí,
aquí estem una setmana
no?
després comentant-ho.
Clar, mira, no, però jo crec que és el que us he comentat aquest any, la Pedroche, que és el que has comentat tu, s'ha vist molt que era marca Pronòvies. Uh-huh. És, mira, vaig veure l'altre dia un vestit de Pronòvies, que tu te'l pots anar a comprar a la botiga, que portava la part de dalt, era quasi, bueno, igual no, però era molt semblant del mateix estil que el mono de la Pedroche. L'única diferència és que portava la faldilla de nòvia, de tul. Uh-huh. Uh-huh. Vale? Per tant, jo crec que amb aquest any també hem volgut deixar una empremta molt marcada per fer una... millor venda i aprofitar aquesta publicitat que els hi ha donat
la Pedroche. Sí, 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 sí. Núvies de 2018, atentes, que acabareu totes com la Pedroche.
Amb mono
i transparència. Ho hem de deixar aquí, noies, que se m'acaba el temps. Un plaer tenir-vos aquí. Oh. Escolta, fem-ho més sovint, això, no
sí.
només per comentar cap d'any.
Sí, jo
una
sí,
vinga, va.
Una vegada al trimestre.
Sí. Va, doncs
vinga, va,
vinga.
Sí.
Va.
Sí? Fet.
Fixa't.
Jo encantada,
Doncs això està fet, ja. A Leila Martí, mil gràcies.
A vosaltres.
Com sempre, Ruth, no marxis, que té...
Sí, sí,
gira feina ara, eh?
Vinga, fins ara.
Adéu.
Now love is a little limbo. Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Ahora sí. Clínica Zara Dental. Somos la solución. Con la apertura de más de 1.500 clínicas. Sé la Clínica Zara Dental de tu zona. Pertenece a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental. La marca de tu sonrisa.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Bon dia a tothom, soc Ildefons Vidal, de Pesca Sala Vidal, actualment soc el president de l'Associació de Paradistes del Mercat Central i bueno, m'estan preguntant que quins propòsits tenim o esperem pel 2018 aquí al Mercat Central.
Escolta, t'ha pres el lloc avui l'Ilde, Ruth Guerrero.
Sí, sí, ho fa molt bé l'Ilde ja, eh? Els hem de donar aquí un...
Ha de venir, veu, eh? Ha de venir, sí, ha de venir. Sí. Jo crec que, no? que ja... ja però ja. Sempre intentem anar nosaltres al mercat que vingui ell un dia.
Sí, a mi em sembla molt bé, eh? Sí, 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 a més, quan crec que alguna vegada ha vingut i ho ha fet molt bé, llavors ja té traça ell,
sí,
eh?
Sí, 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 tant. Jo i té tota la raó, perquè és veritat que aquesta, bé, la setmana passada i aquesta, no?, que ja tornem a la normalitat pròpiament, doncs és això, els propòsits, no?, sí, sí, de 2018, que si ho dèiem també avui amb la Dara, no?, que si menjaré millor, que si faré més esport, que si... doncs al mercat també en tenen.
També en tenen, però crec que són més reivindicatius, em sembla a mi.
Sí?
Sí, sí, ja escoltareu, però sí, els seus propòsits van més encarats, doncs, a l'estat del mercat, a l'estat de les parades.
Ah, amiga, o sigui que són propòsits peticions,
sí,
propòsits
sí,
per repetició.
Podríem dir, sí, desitjos, a veure si es compleixen, si no... Nosaltres ho posem aquí, en safata, i qui en senti, si volen.
Això queda
col·laborar...
gravat, eh? És, sí, avui sí. És dia 9 de gener 2018, són les 13:49, dos menys 10 del migdia, això queda gravat, llavors potser sí que ho podem posar a final d'any a veure què s'ha complert i què no.
Ho podríem fer, sí, sí.
A veure si els hi han fet cas, no?
Ja veurem.
Ara m'expliques.
Digue'm.
No, t'anava a dir, anava a recordar a la gent que ja saben que la Ruth ve cada dimarts, doncs, a portar-nos la veu del carrer. Ella és la veu del carrer aquí a COPE Tarragona.
Clar que sí, intento fer els deures, d'alguna manera. Com sempre em poses tu. Jo he volgut començar aquesta vegada per la campanya. Com ha anat? Han salvat els mobles en aquesta ocasió, tant que ha tocat, doncs, els dies de festius han tocat en cap de setmana. Això ha ajudat? Com ha anat tot plegat?
A veure.
Ha sigut una campanya favorable. Per Nadal, el client habitual que tenim al mercat continua venint. El client que ve de tant en quant, sobretot ve per Nadal. Ha sigut una campanya molt dura, perquè ha sigut molt llarga, de dilluns a diumenge pràcticament les dues setmanes, amb dies de matins, tardes aquí dintre. Molt volum de feina, però clar, és un volum de feina diferent que el que tenim durant l'any.
Hem tingut un Nadal i unes festes que la gent ha vingut a proveir del mercat, perquè troba una qualitat alta i han acabat una varietat de qualsevol producte en tantes parades com hi ha.
Aquest Nadal, diguem-li que hem tingut una feina més que correcta, perquè les festes han caigut, doncs, dies de laborables han caigut tots junts i les festes han caigut totes juntes, la gent ha respost.
Els horaris que hi ha hagut nous han sigut un èxit, jo diria que ha sigut un èxit, perquè han ofert molt ampli horari i la gent ha sigut acceptat i bé, jo crec que molt contents.
Bueno, en general bé, molta feina. Sí. És veritat, té raó, ho deia l'Ilde, crec, no?, que ha sigut molt llarg, és veritat, perquè hi ha hagut això, no? Va començar, no?, comptem un dilluns i ha sigut això, han obert tots els dies, no? Ahir ho parlàvem amb l'inici de rebaixes, que molta gent comentava aquest diumenge, no?, de pobra gent, el petit comerç ha de tornar a obrir, no?, aquest primer dia de rebaixes, que és diumenge, no poden descansar.
Doncs és així, però també el gran comerç, aquí treballador castellà, clar, que al final és un manat i ha d'anar diumenge, quan només han caigut enguany, quan passa? Cada 7 anys, diuen? Que passa
no ho sé,
això de
no ho sé, però ha caigut tot el diumenge.
Diumenge Doncs, pobres, és cert, els hi podríem haver donat una mica de
una treva, no? Una treva. Però bé, m'alegro de sentir que ha anat bé, han ampliat horaris i això ha ajudat. I una cosa interessant que ha dit també, no? Que els habituals hi han continuat anant i el fet de que sigui Nadal ha fet que molta gent hagi optat pel mercat, en aquest cas.
És molt bona notícia. Aquesta part bé. Jo crec que és alentadora, no?
Sí.
De que hi haurà una duració del mercat i volem que sempre estigui al mercat. Ara sí que sí, anem a aquests propòsits, a aquestes peticions, com deies tu. M'han sorprès a mi. Jo crec que us sorprendran, eh?
Sí?
El que hem fet és anar per blocs. Bueno, per blocs, per paradistes. Hem parlat amb 4 paradistes, que ja els hem escoltat, i ara comencem per l'Ilde, que millor
Vinga.
Que peri.
Vinga.
Ni que sigui una petita part de la proposta de l'estudi que ens van fer, poguéssim dur a terme una petita part d'aquest estudi i a poc, pues, en 2-3 anys, poder implementar pràcticament molta part de tot el que se'ns va comentar i se'ns va explicar. No? La societat, la forma de viure de la gent ha canviat molt. Els hàbits alimentaris, els hàbits de relació, de temps d'oci, de treball, tot això ha canviat molt i nosaltres no estem canviant. Llavors jo crec que un dels propòsits principals el 2018 seria ficar-nos les piles i poder adaptar el nostre horari a la societat actual. És difícil, és complicat, però s'hauria de dur a terme. Millorar una miqueta l'oferta gastronòmica que tenim amb algun producte més específic i potent. I sobretot que els empresaris que estem aquí dins ens esforcem cada dia per tindre el millor producte amb una qualitat excel·lent, fresc.
Horaris, no? Assumpte pendent per 2018. Evidentment, està clar, no? Tots treballem l'horari de treball, llavors això què voldrà dir? Obrir més hores del mercat? Això referia l'Ilde.
Sí, però ja veurem, l'Ilde fa aquesta petició, ja veurem més endavant, hi ha divergències entre les opinions.
Clar.
Sí, clar, tot depèn de si tens treballadors a la parada o no els
o no.
tens.
Exacte, és una mica el problema que també s'han trobat al Mercat Central de Tarragona, amb el nou edifici i el nou horari, eh? Vull dir, no és una cosa específica del Mercat Central de Reus. A què referia l'Ilde quan ens parlava d'aquest estudi que ens van dir i que ens van fer? Aquí toca una mica el crostonet a l'Ajuntament.
Això mateix, sí. Els està picant a la porta i està dient sí, heu dit que ens he fet un estudi per millorar les instal·lacions, però de veritat es farà, no es farà, com quedarà tot plegat. Ells estan disposats a nivell econòmic de participar. I sobretot una altra cosa que ens deia l'Ilde fora de micros ja. També hi ha d'haver participació dels propis empresaris, dels propis paradistes,
clar.
Que tots s'apleguin i estiguin a una. I, de moment, costa. Costa arrencar. Anem pel següent, que és la Maria Àngels, és la nostra xarcutera particular. Ella és la del vine al Mercat Nena.
Ai, que m'encanta. I... Maria Àngels, vine un
sí,
dia.
Sí, sí, vinga, vinga. Va.
Amb tants centres comercials, en tants supermercats i tants punts de referència de venda, se falta una mica d'activació per fer una mica de tastet. A veure, què es podria fer amb un tastet? Fer la degustació de tapes. I si la gent o paradistes o amos de les parades del mercat troben que aquest segon tastet va bé, segurament és donar una força per activar. Anem a fer un altre canvi. Anem a fer el mercat que sigui obert al jovent, amb unes altres perspectives, les parades que estan buides si s'omplen per donar un altre aire, però ganes de lluitar ne tenim moltes.
Renovació, pensant en el client més jove. Veig que en això sí que coincideixen, eh?
Sí, sí. Coincideix també amb l'Ilde amb aquesta part, eh? Els empresaris han de lluitar ells, eh? Sobretot han de fer aquestes peticions. Ara anem al nostre fruiter de capçalera, que és el Pere Virgili. I què ens ha explicat el Pere? Doncs ell té propostes exactes, eh?
Ah. És simplement agafar el mobiol i veure què no hi ha, què hi havia. I una cosa que a mi m'atreu molt és el mercat dels pagesos. Ja sé que seria molt difícil, ja sé que és complicat. El que està clar és que a vegades diu, és que tindríeu que obrir la tarda. Escolteu, les tardes les hem provat i per desgràcia ja veiem el què. En aquest moment, si fóssim capaços d'atreure pagesos a fora i altres atractius a la zona que hi havia abans, l'hospital que realment sembla que al final generarà nou moviment, que els autobusos hi hagi el màxim de moviment, i a la vegada unes campanyes com cal dient què és el que ofereix el mercat, funcionaríem. És que poguéssim tindre un dia a la setmana pagesos. Però amb aquest mercat segur que compren de 50 a 70 professionals de la cuina. Això no ho lluïm. I ells tampoc. Per tant, una de les meves campanyes és dir, per què jo no puc tindre 70 plaques en aquest mercat que hi hagi el cartell dels restaurants que s'aprovisionen amb aquest mercat?
Molt interessant, això.
Sí, sí, molt interessant. També ens feia més propostes, jo he dit concretes, propostes concretes. I era una altra cosa, que era l'assessorament, per exemple, de nutricionistes. Com ara tenim aquí la Dara, mm-hmm. per què no? També al mercat seria un altre servei.
Doncs sí, 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 es podria oferir, perquè no, aquí, evidentment, hi ha la feina dels paradistes i la complicitat de l'administració, que ha d'ajudar. Uh-huh. Escolta, haurem de trucar un dia en aquest espai, no?,
a la
gestió de Mercats de Reus per saber què en pensen d'aquestes propostes, no? Mira, potser et poso deures per la setmana vinent.
No estaria malament, perquè ens ho han proposat, de fet, els paradistes. Ens ho esteu preguntant a nosaltres, als mitjans de comunicació, però per què no pregunteu als gestors?
Doncs mira, ara en parlem a l'acabar, que si no ens donarà temps, que ens queden 3 minuts. Anem al Miquel, a veure.
Vinga, al Miquel, cara de cavall.
Parades buides, per exemple, se podrien arreglar una miqueta, perquè rentar-li una miqueta la cara, no una moqueta. Ficar, per exemple, fotografies amb grans, que siguessin coses del mercat. Fer, per exemple, quan vingués bé, les sortides de fum. Independentment de les parades que vulguin estar acollits amb això, tindre els generals ja posats de cara al futur. Que nosaltres tenim que ficar de la nostra parada a instal·lar o al general, això també es pot fer. Podria fer, per exemple, uns guisats, o podria fer uns canelons, o podria fer una sèrie d'altres coses que la gent no fa i ho fa amb altres cars.
Bé, doncs també interessants propostes, mirant a futur, per ampliar l'oferta que ells ofereixen ja a les parades. Clar, tècnicament requereix unes coses també que s'han d'adequar.
Sí, sí, el bo és que ells estan disposats, econòmicament ja ho diuen, que no és per això, no és per falta d'economia, si això al final els dona uns rèdits, la inversió, doncs per què no, ho poden fer. I al final a tots plegats els hem preguntat, digueu-nos desitjos ja personals, tot i que siguin de la parada, però que siguin vostres, que siguin positius.
Que tot segueixi igual, com a mínim, i poder anar prosperant a poquet. Ens agradaria, no?, poder incorporar coses noves i poder fer reptes nous, però, bueno, a poc a poc, i que el 2018 és llarg.
Tenim de tindre la valentia i el do de dir la gent torna al mercat, tenim d'obrir i que hi hagi una demanda de les parades del mercat, que no hi hagi suficient, i dir, és que és el boom, és que està al centre de la ciutat, és una cosa que és que és tan meravellosa que tenim d'anar sí o sí. Tornarà a reviscular aquest 2018.
Sí que s'estan fent moltes coses, però a vegades les fem massa en trets petits i en la boca petita. Això a algú li molestarà, perquè realment la gent que treballa ho fa amb tota la bona fe i creuen que fan el necessari, però penso que estem en un moment on la ciutat ha de fer un cop de puny damunt de la taula. Hem d'aconseguir que vingui més gent.
Potenciar l'edifici, potenciar el lloc que estem situats i potenciar el nostre producte. I llavors és perquè el mercat no s'acabi, perquè, clar, els que tenim ganes de treballar, el que volem és que el mercat segueixi, continuï, i aquí acabem.
Tenen tota la raó. Deixa'm dir que la Maria Àngels és meravellosa. Si us plau, porta-me-la un dia en aquest espai, Ruth Guerrero.
Sí,
jo la vull aquí.
Si la deixa al seu cap, nosaltres encantats que
jo
vingui.
Jo la porto cap aquí. De fet, mira, és que ara ens queden 20 segons de programa. La setmana vinent intentem unir paradistes i gestors de l'administració, en aquest cas del mercat, i parlem a fons d'aquest tema. Ruth, mil gràcies.
Molt bé,
gràcies. Que no tinc temps per més. A vostès, mil gràcies també. Els deixo ara amb els serveis informatius. Que vagi molt bé.